Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Són les 11:21. Escolten Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER, al magazín de l'Hora L. Els dilluns ens visita la Rosa Barceló per aportar-nos més receptes per al benestar. Rosa, què tal? Molt bones.
Molt bon dia a tothom.
Com ha anat el cap de setmana? Bé?
Bé.
Per recuperar forces. I aquí la tornem a tenir. Per a avui parlar, Rosa, sobre...
L'ansietat. Parlarem, si no hi ha peticions, uns quants capítols, perquè dona per molt de sí el tema de l'ansietat. I per què? Pues perquè ara ens ve un patró estacional, hi ha un patró estacional on la primavera, que ara no hi és, però vindrà.
Està a punt d'arribar.
I la tardor són... el patró estacional vol dir que hi ha moments que són més difícils per a les persones, perquè se'ns desperta, pues, igual que deien les al·lèrgies, pues, l'ansietat. L'ansietat.
I això què és degut, se sap? O...
Un patró estacional.
Però primavera i tardor acostuma a ser...
Sí, a tardor potser és més de tipus depressiu, melancòlic, perquè potser hi ha menys llum, i la primavera la sang altera per a bé i per no tan bé.
La tardor perquè se'n va directament ja a l'estiu i la primavera perquè estem a punt de...
Se'ns dispara l'ansietat. Perquè ja m'agradaria saber-ho. Igual me donen algun premi Nobel o alguna cosa.
Però qui sap.
Avui el que farem és una mica definir-ho, el que és, i aportarem una mica d'informació, perquè el primer pas per combatre-la, per poder resoldre les coses, és saber contra què lluitem, i la informació és important. Podríem definir-la com una sensació difusa d'inseguretat i d'incertesa. És una actitud d'alerta, d'activació generalitzada, de com un lliguit, que a partir de sensacions difuses de perill, no hi ha un perill real, però una sensació difusa de perill, provoca una sèrie de respostes a la persona de tipus vivencials, fisiològiques, conductuals, cognitives... Ara ho explicarem i ho entendrem. M'he deixat de dir al principi que també l'he triat, perquè a part de que ara mos ve la primavera i la primavera és una etapa més ansiosa, estem vivint conjunturalment un moment amb tot el que està passant a nivell social, a nivell de crisi, que ja en si és és ansiós, perquè ja dona o comporta una sèrie de... una incertesa, no? Una incertesa en tot, una incertesa en la gent que treballa si pot continuar treballant, en la gent que no treballa si trobarà feina, amb les decisions que s'estan prenent, tot això que conjunturalment estem vivint, en si també ja ens porta una preocupació i una ansietat, no? Si en això li afegim el patró estacional, doncs probablement l'ansietat en algun moment es pugui disparar. La idea és poder controlar-la. La idea és poder fer alguna cosa perquè, malgrat se'ns dispari, puguem portar les persones una vida més o més normalitzada i tirar endavant, malgrat les circumstàncies vitals que estem vivint. No? L'ansietat és un sinònim de patiment, de sofriment. La persona ansiosa és una persona que no viu el moment present perquè està anclada en sentiments de remordiments, per coses que creu que no ha fet bé en el passat, o culpabilitats, i preocupació pel futur. Mentre m'estic sentint culpable pel passat i en remordiments i en preocupació per un futur que no sé què passarà, és molt difícil que jo pugui estar aquí i ara i viure el present. I si no estic aquí i ara i no vic el present, el benestar és difícil. Però a més diu receptes pel benestar i dius que té que veure l'ansietat. Pues si tenim ansietat és un obstacle molt important o molt gran pel benestar.
Ens has de fer una recepta.
Hem de combatre l'ansietat. Intentarem dir coses, fer coses. Llavors la persona amb ansietat se n'adona i pateix perquè veu que no he pogut viure la vida com realment hagués pogut ser, no? És a dir, tenia un somni de, jo què sé, de tindre una casa i no la vaig poder disfrutar, no? Tenia ganes de tindre fills i se van fer grans i jo més treballava i no vaig poder estar amb ells tot el que m'hagués agradat estar. La meva parella i jo mos han fet grans i potser no hem pogut viure els moments d'intimitat i de benestar que haguéssim pogut tindre perquè... L'ansietat comporta que, com que no podem viure el moment, o no podem estar en el moment al 100%, no acabem de treure-li suc, de treure-li brillo, de funcionar bé amb les coses que fem, no? Però la bona notícia és que les persones que d'alguna manera han patit i s'han després d'ella, és com un abans i un després, no? Ningú respira tan profundament, ni sap escoltar tan bé, ni sap tolerar tant a la gent... Quan ha tingut ansietat, ho sap viure el moment, quan ha tingut ansietat i s'ha sabut desprendre d'ella. Ningú és tan feliç quan ha sabut alliberar-se de l'ansietat. Viu la vida d'una altra manera, hi ha un abans i un després. I en esforç i en ganes, un se pot alliberar de l'ansietat. I la persona que ho aconsegueix és una persona que, com que sap el que és patir, sap gaudir de quan està bé. Per tant, la bona notícia és que la mala notícia és que no passa res greu, però la persona pateix. La bona notícia és que una vegada l'hem sabut superar, la persona valora moltes coses i està d'una manera molt millor. El primer pas per superar-la és saber contra què lluitem, informació. Saber què és, contra què lluitem. Si no sé contra què lluito, no sé què haig de fer. I dintre de l'ansietat, que ja anirem veient els diferents trastorns o les diferents maneres com se manifesta, el més aparatós, perquè ens entenguem, on la persona se sent més malament, és el famós atac de pànic, aquestes crisis d'angoixa que a vegades les persones tenen, que són episodis d'ansietat aguda, amb molta por i molt malestar, intens, acompanyat d'una sèrie de símptomes que no tots, afortunadament, ara els nominaré, però no tots són, només que n'hi hagi algun ja, la persona ja pateix, com són palpitacions, bueno, m'he deixat de dir que apareixen de sobte sí. I que dura màxim que pot arribar a durar d'uns minuts a màxim 10, però que després desapareix, però bueno, en aquells moments la persona ho passa fatal, Que els símptomes poden ser palpitacions, elevació de la freqüència cardíaca, allò que el cor mos va més ràpid, la sudoració, tremolós, sensació d'ofec, que ens falta aire, aquells sospirs, opressió o malestar al pit, com si m'agafés un atac, sensació d'asfíxia, a vegades no sàpiga tragar, com si no puc tragar, nàusees o vòmits, sensació de mareig, molèsties abdominals, inestabilitat, allò, se me'n va la llum dels ulls... una mena de formigueig o per les cames, com si se m'adormiguessin, i braços a les extremitats, calfreds o sofocacions. Hi ha la sensació a vegades de que les coses no són reals, percebim les coses d'una manera estranya, d'una manera rara, inclús a nosaltres mateixos, una sensació d'irrealitat, i la persona té molta por o a morir-se, en aquell moment sembla que t'estiguis morint, o a tornar-te boig, estic perdent, o a perdre el control. Té por, però no vol dir ni es mor, ni perd el control, ni es torna boig. Ara ho comentarem, no? Llavors, què passa? Que en un moment determinat les persones podem haver tingut una petita crisi, no? Jo en un moment determinat se m'ha pogut disparar alguna d'aquestes coses. Però, en general, la població el que fa és que ho interpreta d'una manera tranquil·la, d'una manera no catastrofista, d'una manera sense donar-li massa importància, no? Diu, bueno, m'he posat nerviós. I a partir d'aquí no passa res. Però hi ha persones que, davant el mateix símptoma que en un moment determinat el cos, per les raons que sigui, trau, ho interpreten malament. Se preocupen i pensen que els hi passarà alguna cosa greu. I a partir d'aquí entren en un cercle viciós que explicarem, que és que a partir d'aquí pensen que és algo greu, que els hi agafarà alguna cosa, que una trombosis, un infart, que em tornaré boig o el que sigui, i llavors agafen molta por a la situació, augmenten els símptomes i agafen molta por a la situació. El que en un principi és una reacció fisiològica normal del cos, que no passa res, ells agafen por i a partir d'aquí augmenta el malestar, augmenta la por a que passi i és més freqüent que passi. Que entrem en el que se'n diu un cercle viciós, per exemple, una sensació interna de que el cor me va més ràpid, que la millor pot ser per qualsevol motiu, que estic estressada, que he tingut un susto, que jo que sé, és igual, el que sigui. Ho interpreto malament, ja està, un infart, un infart. Llavors, aquest pensament, un infart, m'activa el sistema d'alarma del meu cos, que és el que, és el programa de pànic, que és el que se prepara quan hi ha un perill real. Però aquí no hi ha un perill real, sóc jo que penso que tinc un infart. I se m'activa el sistema d'alarma que dona tots aquests símptomes perquè és la manera natural del meu cos per fer front a una situació de perill real, que no hi és, però jo sí que m'ho penso. Llavors augmenten els símptomes. Palpitacions. Penso que tinc un atac de cor. Se me dispara el sistema d'alarma, amb més símptomes d'aquests, el cor batega més de pressa, perquè si hi ha un perill, el cor batega més de pressa per fer-lo fort. Llavors, sí que realment m'està donant un atac de cor. Sí. I aquí entrem en un cercle.
És un cercle viciós.
Viciós, eh? Quan realment no és així, no? Llavors, la idea és, com trenquem aquest cercle viciós? Fixeu-se que és en la interpretació. Si jo demano, el cor me va més ràpid, penso, bueno, pues, ja passarà. No s'activa el sistema d'alarma i passa. Si jo quan el cor me va més ràpid penso, ai, 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 que m'està agafant alguna cosa, se m'activa el sistema d'alarma, augmenten els símptomes i no em trobo bé i estic malament i penso realment que m'està passant alguna cosa greu, no? Per tant, intentaré el que vull, sense ser pesada una mica, perquè n'hi ha molts, intentaré una mica raonar la manera, de la manera més adequada quan tenim un símptoma, en comptes de pensar que m'està passant algo greu, pensar el que realment és freqüent que passi. Que és, per exemple, davant una situació de mareig, pues pensar que pot vindre per moltes coses, però res d'elles greu, com per exemple, moltes vegades la tensió, si estic més, segons la postura, o segons si estic més estressada en el que faig, la tensió amb les cervicals ja produeix que no arribi tanta sang al cap i tinc una sensació de mareig. Però no passa res. No passa res, eh? La falta d'aire que a vegades les persones interpreten com m'ofego és tot el contrari. És que m'hiperventilo, agafo més aire. I agafant més aire no hi ha cap problema en el sentit que no mos asfixiarem. Intentem una mica de dir, si tinc un símptoma d'aquests, interpretar-lo d'una manera adequada és el que no entraré al cercle viciós. I em passarà, eh? Per exemple, si tenim el que deia taquicàrdies o palpitacions, bueno, davant un perill real o imaginari, el primer que s'accelera, si mos toca la loteria, què pos passarà en el nostre cor?
Atac d'ansietat.
Qualsevol emoció, el primer que s'accelera és el cor i no té per què passar res. Quan aquella formiguets que tenim a les extremitats o pèrdua de sensibilitat, és que quan, pel que sigui, estem més nerviosos, el que fa és que l'afluència a la sang als llocs, per exemple, importants, va més, i a les extremitats va menys la sang, i per tant és quan no notem tant la situació, però no passa absolutament res, és un funcionament adequat del nostre cos. Quan tenim aquesta opressió o dolor o aquelles punxades al pit, en comptes d'interpretar que és un atac de cor, potser pot donar per la tensió, quan estic tensa, per la postura, i també es pot donar perquè m'hiperventilo. No, l'hiperventilar-me és quan me puc notar, però no té res a veure en un atac de cor, no? Quan, per exemple, veig les coses de forma estranya o veig aquelles llumetes, pues moltes vegades quan estem nerviosos el que passa és que se'ns dilaten les pupil·les i no veig tan bé, o també disminueix certa quantitat d'oxigen al cervell pel tema de la hiperventilació i no passa absolutament res. Són mecanismes funcionals del nostre cos. Els tremolors, les punxades, és per la tensió. Si jo tenso, tenseu, feu la prova, tenseu el puny fort, al cap d'un rato fa mal. Pues això és el que fem amb el nostre cos. Tensiono el cos i al cap d'un rato noto punxades o noto... Les dificultats per pensar de forma habitual quan estic nerviosa és normal. Hi ha una cosa que es diu el segrest emocional, que quan estic emocional, això ho explica molt bé el Goleman en el seu famós llibre de la intel·ligència emocional, l'amígdala funciona, se dispara, i llavors no puc pensar amb la lògica, amb la part frontal, en la raó, perquè el que està pensant és el meu cervell límbic, que és l'emoció, l'emocional. Això és normal. En situacions, tots ens ha passat, en un disgust, una situació d'estrès emocional, no penses, no raones, te despistes, No vol dir que m'estigui tornant boig o que estigui perdent el control. No, és un funcionament normal del meu organisme, eh? Les nàusees, bueno, pues quan se mos posen els nervis, que diu tothom aquí a la panxa, pues és normal que no funcioni igual de bé el sistema digestiu, però no passa absolutament res, eh? El cansament i l'esgotament, claro, fes una cosa en tensió, estudia una hora en tensió i acabes en un mal de cap increïble, o estudi, o ves a agafar el cotxe en tensió i d'anar aquí a Molanova, no, a Reus, sembla que haguis fet 3.000 quilòmetres. La tensió fa que ens cansem, i si estem nerviosos fa que no dormim tan bé, i si portem un dia, no, però dos, tres i quatre sense dormir, a què hem de notar? Ja. Què hem de notar? Que estem frescos? Mm. No,
malament, sí,
no
sí.
Podem notar. Però el que és molt important és que entenguem que si focalitzem, si centrem, focalitzem molt l'atenció en alguna cosa, augmenta la percepció de la sensació. Si a mi em fa mal el braç i centro i focalitzo l'atenció al braç, encara em farà més mal, perquè sentiré més la sensació.
Farà més mal del que realment fa.
Posem un exemple. Imagineu-se que jo crec que tinc les orelles molt grans. Mm. I me miro, centro l'atenció, o el nas, m'és igual.
Cada cop que queixaran més.
Sí, esteu-se uns minuts mirant-se a l'espit, clar, si és el nas, sí, sí, les orelles, mirant-se, focalitzant només l'atenció al nas o les orelles o la part que cregueu que la tinguem deformada o que no ens agradi o el que sigui. Al cap de no res, allò és desproporcionat. L'orella, tota la cara és l'orella o el nas. El mateix, si jo centro l'atenció en algun símptoma, el faig més gran, i a partir d'aquí la interpretació és més difícil que la faci l'adequada, la faig negativa. Veus com tinc el nas gran? Per tant, la idea més important és desfocalitzar l'atenció del símptoma, i ja veureu com per si mateix passa. I si és una altra cosa, una altra cosa, però per ansietat no, per ansietat no passa res. I després hi ha tres aspectes, o, bueno, uns quants aspectes més, que també els hem de saber raonar, perquè així trencarem aquest cercle davant el símptoma, si ho raono adequadament, que és la gent se pensa que se tornarà boja, res de res, és impossible tornar-se boja com a conseqüència de l'ansietat i les crisis de pànic, perquè precisament és tot el contrari, la bogeria és inconsciència. La persona ansiosa és una persona molt conscient, que es preocupa excessivament, però molt conscient de les coses, per tant, d'això no es torna boig, segur. Quan diuen perdre el control, no perds el control, precisament el que dèiem, la persona és molt conscient, no perdrà el control de la situació. Se'ns dispara un sistema d'emergència en un moment determinat, però això és el funcionament adequat, no estàs perdent el control. En aquell moment, si estàs, te dona la sensació que estàs malament, fas els comportaments adequats a la situació d'estar malament, però això no és perdre el control. Lo de l'atac de cor, sí, que la millor algun símptoma d'aquests se comparteix, no? Però que està clar que amb l'ansietat, amb la crisi, al cap d'un moment desapareix. Al cap d'un moment desapareix, encara que jo no sigui capaç de trencar el cercle viciós. No passa d'aquí, no passa d'uns minuts. L'atac de cor no, està clar que dura més. I que en un moment determinat la gent pensa que l'ansietat pot debilitar el cor i no és veritat. El cor se debilita per altres coses, però per la preocupació no.
No afecta.
No. Asfixiar-me, impossible, si t'hiperventiles. Tinc por asfixiar-me, que quan tu clar, si estàs agafant més aire de lo normal, no t'asfixiaràs, no pateixis, però això no. Desmaiar-se. Pot ser que alguna persona en algun moment, no dic que no, s'hagi pogut desmaiar, però és molt poc freqüent, perquè al contrari, amb les crisis aquestes augmenta la tensió arterial.
Pot ser amb la mescla de la principitat, pot ser, no?
Sí, però molt poques persones, perquè el raonament és, i és així, un no es desmaia quan augmenta la tensió, se desmaia quan la tensió arterial baixa, i en ansietat puja, perquè el cos se prepara per fer front al problema.
A la fugida.
A la fugida, o ataca, sí. Per tant, és molt difícil que un se desmaii. Pot passar que per altres motius, físics, sí, però per aquest no. I hi ha gent que pensa que no podrà suportar tanta ansietat, que sí, que la pot suportar, perquè, insisteixo, encara que no la sapiguem controlar, ella se desactiva. En poc temps se desactiva, i per tant aquell pensament de dir, és que no ho puc suportar, sí, no pateixis, ja veuràs com ho podràs suportar i com se desactivarà. I que també hi ha persones que pensen que aquestes crisis o que l'ansietat pot danyar el sistema nerviós, i això tampoc està és així, eh? No, que dius que cada crisi igual me torno més tonto o me... No.
Me desapareix una neurona.
No, per això no. Per altres coses, per altres problemes físics sí, però per això no. Per tant, la idea, el que avui volia, era que veigueu una mica que això ens pot passar a tots i és la manera en què ho enfoquem, com ho interpretem, què podem fer, que no li donem més importància a qui es queda i que si li donem més importància puguem canviar el raonament catastrofista o el raonament que ens manté la crisi i que ens fa que tinguem tanta por per un raonament més adequat, que són aquestes idees que hem anat dient. I així podem anar a controlar. I ara me podeu dir, sí, però tu ho dius molt fàcil. Bueno, jo no dic que sigui fàcil, jo ho he explicat. Ja ho he explicat. Fàcil jo crec que la vida no sé si hi ha res, però sí que sé que si fem les coses bé...
Treball constant.
I som constants, que és la segona part, fem les coses bé i som constants, ho podem arribar a controlar, no? Parlarem més dies. I avui me quedo amb una frase del Mark Twain, que era l'escriptor aquest d'Estats Units, del 1800.
Avui pensava que ficaries el Goleman, també. Avui pensava que seria que la ficaries del Goleman, com que abans havies fet referència.
Sí, el Goleman, sí, en té moltes. Sí, però m'ha vingut aquesta perquè... que per cert, el Mark Twain se deia Samuel Langhorne Clemens. Era un pseudònim, això, de Mark Twain. Del 1800...
Ja va fer bé de ficar-se aquest pseudònim.
1835 al 1910, un escriptor. I deia, ell diu, he tenido miles de problemas en mi vida. La mayoría de ellos nunca sucedieron en realidad. Diu, he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de ellos nunca sucedieron en realidad. Que és això, la vida ja m'on dona de problemes, com per a que estos que no són reals, este perill no real que jo veig,
tinguin d'aparèixer,
i l'ansiós és una persona que li passa això, que com que se preocupa sempre abans d'hora, té molts més problemes dels que realment després són. Ha estat una setmana malament, preocupada, i després dius, no era per a tant, ja, però tu ja portes una setmana patint. El que li passava al Mark Twain, o almenys deia, no? Diu, he tenido miles de problemes en mi vida, la mayoría de ellos nunca sucedieron en realidad. Mirem d'afrontar els problemes reals. Si hi ha una situació real, pues, l'hem d'afrontar, i n'hi ha, i a la vida n'hi ha, i és així, ho hem d'acceptar. Però almenys no mos fem més problemes d'allò que no és.
I que ja els tenim suficientment a la base de tothom. No,
no cal posar-n'hi més. I moltes vegades l'ansietat és això, és posar un perill allí on no hi és.
Bé, doncs, amb aquesta primera part posem el punt i final. Les properes setmanes, com ja ha dit la Rosa, en seguirem parlant.
De diferents trastorns i diferents maneres d'enfocar-les.
D'acord. Abans de marxar, recordar a la nostra audiència que si volen també que tractem algun dels temes que els interessa, que ho poden fer trucant aquí a la ràdio, o si no, doncs també contactant amb la Rosa Barceló. Hi ha diferents maneres de fer-ho.
Encantats de poder-los atendre.
Clar que sí, Rosa, moltíssimes gràcies com sempre i fins el proper dilluns.
Fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena.